I aquest cap de setmana s'ha inaugurat a la planta baixa del Museu Maricel l'exposició Models de Bellesa, l'antic Museu de Reproduccions Artístiques de Barcelona. Una exposició que, de fet, gairebé diríem que és testimoni d'una època. I entenem que tot aquest gruix de col·lecció que es pot veure a la planta baixa del Museu Maricel no es veia des que un gran home, que va ser Joaquim Folch i Torres, pensés d'alguna manera que aquesta col·lecció que s'havia exposat a Barcelona i arran de la seva diàspora quan el Museu de Reproduccions va tancar, seria bo que vingués en bona part aquí a Sitges. Ignasi Domènech, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Era un visionari, Puig i Cadafalch. Ai, Puig, ja ho diré demà, això. Folch i Torres.
Joaquim Folch i Torres, sí, home, és un personatge capdalt de la cultura catalana des de finals del segle XX fins la Guerra Civil, perquè després Poro el van depurar i va deixar de tenir la influència que podia tenir.
Per tant, és d'alguna manera gràcies a ell que va plantejar no només la museïtzació del Cau Ferrat de Rossinyol, sinó també tot allò que d'alguna manera podia complementar el museu amb altres activitats.
Exacte. Folch i Torres té una visió impressionant des del moment que podríem dir posen solfa al Cau Ferrat per obrir-lo al públic com a museu públic. I el que té un text preciós en el que explica que si aquest museu senzillament es queda així, o sigui, obrim la porta al Cau Ferrat tal com la va deixar Rossinyol, diu exactament, fa una metàfora que diu serà com aquelles caixes de vidre amb papallones de colors plenes de borrissol. Es quedarà desfassat, quedarà. I té una visió molt clara que és, bé, cal dinamitzar-lo, en paraules actuals seria això, dinamitzar-lo, cal donar-li recursos com tallers de restauració, sala d'exposicions temporals, un espai perquè creixi, perquè es anaven rebent donacions de particulars que quan morien deixaven obres al Cau Ferrat, però clar, evidentment aquestes obres no podien entrar dintre del cau, perquè haguessin desfigurat aquell aspecte de la casa que deixava i les col·leccions que deixava Rossinyol. I amb aquesta idea ell lloga el Palau de Maricel i crea, a partir del 36, el que serà el que ell anomena, i així estava escrit a la porta, el Museu Secció, Maricel, sí. Museu Secció del Cau Ferrat.
És ben singular aquesta història, perquè ho ha explicat, si vostès volen anar a petar la conferència que va fer el mateix Ignasi Domènech el passat divendres, la poden trobar a YouTube, hi ha tota l'explicació detallada d'aquesta història, però és una història ben singular que s'inauguri el Maricel l'any com a secció del Cau Ferrat, l'any 36, que justament quan acaba una exposició amb 14 grecos que venen d'arreu, sigui res, dies abans de l'esclat de la Guerra Civil i que tota aquesta visió de Joaquim Folch i Torres quedi absolutament anorreada per la guerra i que al final no sigui fins que l'Ajuntament ja, bastant més tard, als anys 50, compri el Maricel, a l'any 54, i el compri amb aquesta col·lecció.
Clar, el projecte de Folch i Torres neix amb la voluntat de també de celebrar el cinquè aniversari de la mort de Rossinyol l'any 36, el 14 de juny del 36, de juliol, perdó.
De juny.
Quin és el problema? El problema és, quan vèiem les fotografies l'altre dia a la conferència, que vaig posar les imatges de la inauguració, multitudinària,
absolutament,
amb centenars de sitgetans celebrant aquesta iniciativa. Qui els hi havia de dir a tots aquells homes i aquelles dones que al cap de res, vull dir, al cap d'un mes, començava a esclatar la Guerra Civil, no? Tot aquest projecte, com tantes coses en aquest país, com tantes il·lusions, com tantes vides, com tants projectes, se'n va anar en orris i no va tenir continuïtat, perquè quan acaba la Guerra Civil, evidentment, Folch i Torres, pobre, no té... I, a més, tot aquest projecte no pot tenir continuïtat perquè desaparegut la Generalitat, etcètera, no? I aquestes peces portades, aquestes peces de Barcelona portades a Sitges, totes aquestes col·leccions que veiem ara en l'exposició, la història de la ceràmica, la història del vidre, de la porcellana, de l'esmalt, del mobiliari, de la forja, tot això que no era res més que una extensió del Cau Ferrat a l'edifici del davant, i que provenia, ara en parlarem, no?, del que
sí,
era
sí,
de
les sí,
col·leccions originàriament, tot això queda allà congelat sense cap mena de sentit, perquè tota aquella dinamització, tot allò que havia de passar, evidentment no passa, com tu has dit, l'any 54 l'Ajuntament compra un edifici que està bastant fumudet en aquell moment i les col·leccions segueixen allà dintre fins que passen els anys, es crea el Consorci del Patrimoni de Sitges, que bé, l'any que ve ja farem 30 anys, no? I jo començo a mirar què passa amb tot això. Jo la primera vegada que vaig visitar fa molts anys el Palau em vaig quedar fascinat per aquelles col·leccions. I la pregunta era d'on surt tot això, no? Uh-huh. I bé, el que fem ara és intentar respondre a tot això al mateix temps que expliquem un dels projectes més importants de la història de la cultura catalana de finals del segle XIX, principis del XX, que és el Museu de Reproduccions Artístiques.
Entenc, per tant, Ignasi, que el que es pot veure a la planta baixa del Maricel no s'havia pogut veure mai d'una forma museïtzada des de l'any 36?
Clar, l'any 36, Folky Torres el que fa és ho posa d'una manera, podríem dir, no massa elaborada, dintre de les sales, i la idea és dir, bé, a mesura que vagi creixent les col·leccions del CAU, a mesura que anem fent grans exposicions temporals, anirem retirant totes aquestes peces o les posarem d'una altra manera. Queda un projecte, d'alguna manera, no acabat.
D'acord.
No acabat. Nosaltres, una gran part d'aquestes col·leccions les podia veure tothom que anava al Palau de Maricel a fer qualsevol activitat o a visitar-lo, però aquestes col·leccions era la darrera col·lecció que ens faltava a nosaltres estudiar, catalogar. Catalogar d'una manera seriosa. Evidentment estava registrada, totes les peces tenien el seu número d'inventari, la seva fotografia, sabia on era, o sigui, a nivell de seguretat i a nivell de registre estaven registrades, però no estava treballada. I el que ens ha sortit és una col·lecció extraordinària feta en ple modernisme de les arts de l'objecte, allò que dèiem abans, arts decoratives, de les millors manufactures europees, de Murano, de Meissen, en el cas de la porcellana, de Limoges, en el cas de l'esmalt, etc.
I ara ve la segona part, i no sé si... esclar... Tots són còpies, però si no es diu en veu alta, tampoc sabem massa què passaria, perquè quan un s'acosta a aquesta exposició veu peces veritablement magnífiques, les coses es diuen, no, és que és una còpia, bé, perquè m'ho has dit, perquè si no, molt probablement més d'un i més de dues s'endurien més d'una d'aquestes còpies a casa o passarien per peces absolutament originals, eh?
Tots són, millor que utilitzem la paraula reproduccions, perquè còpia a vegades sembla que
perfecte.
Vulgui tenir
una banalització
una
de l'assumpte, no?
I no és un cas d'engany, és un cas d'una reproducció que neix amb una voluntat, que és, hem de pensar una cosa, també, si vols parlem de còpies. Si els romans no haguessin copiat les cultures gregues, no coneixeríem l'escultura grega. Si, perquè es va destruir tot, etc. Després de totes les invasions bàrbares, allò que explicàvem abans, no? fa molts anys, després de tota la destrucció de Roma, les poques coses que quedaven, si no les haguessin copiat els del Renaixement i les haguessin tirat endavant, tampoc les coneixeríem. Vull dir que el sentit de la còpia, de transmissió cap al futur, és bàsic.
I ara aquí ve una segona part que exposava el mateix Ignasi Domènech en la seva conferència. Hi ha darrere aquesta exposició, òbviament, una història, que és una història que ens situa molt en una època determinada, en el cas del Museu de Reproduccions Artístiques, a finals del segle XIX, el 1888, quan l'alcalde Rius i Taulet planteja un museu a la manera d'alguns museus europeus que precisament tenien en el seu objectiu final, anava a dir, un esperit de difusió de l'art per tothom, que d'alguna forma s'entenia que era un, no sé si dir, una mena de senyal d'identitat de la modernitat del moment, no? Poder abastar o poder portar l'art a l'abast de tothom.
Exacte, sí, ho he explicat molt bé, la idea és aquesta. En el cas de Barcelona es planteja fer un museu de reproduccions a la manera dels que ja existien a Múnich o altres, moltes altres ciutats, però la llista és molt gran. Per què aquests museus de reproduccions? En el que s'explicava la història de l'art sencera, des de... els primers són més clàssics, escultura clàssica, etc. Després ja comencen a néixer aquells que també tenen arts de l'objecte, arts decoratives, perquè hi ha una necessitat. Ciutats com Múnich o ciutats com Barcelona, que no tenen un gran museu, perquè en el cas de Barcelona, en el cas d'Espanya, analitzem el cas espanyol, on està el gran museu espanyol? A la capital de l'Estat, és Madrid, és el Prado, i aquest museu com s'ha fet? A partir de les col·leccions reials. Durant segles, els monarques espanyols compren una sèrie d'obres d'art que, pel seu gust i d'això, que al final, a finals del segle XVIII, principis del XIX, esdevenen museus públics. En el cas de Barcelona, on està la corona catalana que col·lecciona obres d'art? Doncs bé, no tenim corona des de 1400-1401, quan mor Martí l'Humà. No hi ha col·leccions. Bé, com ensenyem la història de l'art a la població? Doncs a partir d'unes reproduccions exactes que tenen el mateix valor educatiu, evocatiu, que formalment són exactes als originals, o a vegades són tan exactes que costa distingir entre l'original i la reproducció, i amb diferents, i això es fa amb diferents voluntats. Una d'elles, i molt important, és donar una educació estètica a tot el món de la indústria. Penseu que Catalunya és l'única zona d'Espanya, en aquells finals del segle XIX, que s'està industrialitzant, i els objectes industrials estan mancats absolutament de la bellesa i el rigor estètic que tenien els objectes artesanals abans. Perquè no hi ha una cultura estètica, la indústria no la té i doncs, fa unes cadires tremendes, uns mobles tremendes, unes ceràmiques. La idea és, bé, donem una educació estètica a tot aquest món, facilitem també als estudiants de Llotja, que són els que després anaven a la indústria, els de Llotja o els de diguéssim, la Reial, d'això de Sant Jordi, Acadèmia de Sant Jordi, etc. Els artistes també models per seguir, els models. Per què? Perquè estem a 1890, quan es crea aquest museu, es crea administrativament el 1890 i som el 1891 al pavelló de la indústria de l'Exposició Universal de Barcelona. Pavelló, que el tira a terra l'any 36 i que avui no existeix. Quan això es crea, qui podia tenir una educació estètica, artística, a partir de visitar diferents museus o diferents col·leccions europees? Molt poca gent. Molt poca gent. Els trens arribaven on arribaven, o quan arribaven eren caríssims, només l'alta burgesia podia tenir aquesta educació. La resta de la població estava exempta d'aquesta possibilitat, evidentment. I llavors, clar, la idea és reunir en un espai tota la història de l'art, el màxim d'exemplars d'història de l'art a partir d'aquestes còpies que, penseu, que les feien, aquestes reproduccions, els feien els propis museus. El Victorian Albert, el Louvre, etc., el Vaticà, tenien tallers de guixos per reproduir les seves peces, i després les grans manufactures europees d'objectes, no sé, això, Limoges, Sèvres, etc., feien, o a Murano, feien reproduccions també perquè tenien un mercat molt important. La gent volia reproduccions d'aquelles obres originals a les que no tenia accés econòmicament. Nosaltres què podem veure ara? Què tenim nosaltres des de l'any 36 a Sitges i les podem veure ara presentades d'una manera diferent a la planta baixa del Cal Ferran? Una veritable història de l'art sencera, per exemple, de les arts del vidre, amb objectes des dels vidres més antics fins als vidres del segle XIX. Jo convido a visitar aquesta exposició llegint les carteles, perquè donem la informació, i això ha sigut una feina que ens ha agradat molt de fer, una catalogació exhaustiva dels objectes, en el que diem no solament qui va fer aquell objecte que estàs veient, fet el 1870 o 80, sinó què està reproduint. Quina obra està reproduint? Està reproduint una obra que es troba al Museu Britànic. Està reproduint una peça que es troba al Museu Vaticà, etc. O sigui, hi ha com una doble documentació. Són peces totes elles molt cultes. No són invencions, són, repeteixo, reproduccions tretes dels millors museus europeus.
Home, fins i tot hi ha
els guixos com els objectes.
Fins i tot hi ha el picaporta de la casa de l'Ardiaca, que més d'un li cridarà l'atenció.
Això és boníssim.
Perquè apareix allà al mig de tota la col·lecció, dius, què, i ara? Què fa aquí el picaporta en guix?
Doncs mira, abans de que Rossinyol l'adquirís, els tècnics o el director del Museu de Reproduccions va decidir que aquell picador de la Casa de l'Ardiaca, que estava a la Casa de l'Ardiaca, a la plaça de la Catedral allà posat, era una obra molt tan important com per ser reproduïda i ser mostrada allà. Perquè aquí hi ha una altra cosa molt important també, el fet de la difusió de l'art català arreu del món a través d'aquest museu. Aquesta exposició, aquest museu, té quantitat de guions diferents, d'explicacions diferents. Una d'elles és el fet de que ja en 1896 es crea un taller de guixos en el propi museu on es reprodueixen les peces més importants de l'art català per ser difoses a la resta del món. Dit d'una altra manera, el Museu de Reproduccions adquiria a Louvre una peça a canvi d'un capitell o d'un joc de capitells, per exemple, romànics de Sant Cugat.
D'acord.
O del Picaporta de Casa Verdiaca.
Sí, sí, sí. Un intercanvi de patrimoni, vaja.
Exacte. Aquestes peces acabaven sent difoses i explicades en altres museus a la resta d'Europa. I això també té una part molt important, aquesta part de difusió de l'art català arreu.
Com que avui l'Ignasi Domènech té una agenda apretada, el 1908 Puig i Cadafalch proposa el trasllat del museu a l'edifici del Parlament de Catalunya. Ens van ensenyar unes fotografies amb la victòria de Samotràcia just al costat de l'escala del Parlament de Catalunya, que fa una impressió allò, ficat allà. Després, amb la República, part d'aquesta col·lecció anirà al Palau de Pedralbes i gairebé diríem que com les bugades, cada bugada perdia un llençol, i al final, després, el que quedarà d'aquesta col·lecció està repartit entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya, Sitges i Sant Cugat. Són més o menys els tres llocs on ha quedat?
No, mira,
o encara n'hi més?
El gruix és el que tenim nosaltres.
D'acord.
El que tenim nosaltres aquí a Sitges és la col·lecció més important. El MNAC té molt poques coses. Algunes produccions, alguna ceràmica, poca cosa, molt poca cosa. I la resta, que són els guixos, entre ells, per exemple, aquesta reproducció de Cala Diaca, ve de l'Escola de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, que no està a Sant Cugat, està a Barcelona.
Entesos.
És una... En el seu moment, a finals dels 80, el que quedava d'aquest museu en un magatzem va ser ofert a aquesta gent, a la gent de Llotja, a la gent de Belles Arts, que van escollir alguna cosa. I aquests es van endur una part important de guixos, que són aquells cascs que podeu veure, l'August, Prima Porta, aquella figura de l'emperador divinitzat de dos metres 20 que tenim a la sala, o algunes altres coses. I després, bàsicament, som nosaltres. Què passa? Que el Museu de Reproduccions de Barcelona, o de Produccions Artístiques, és un dels primers museus, dels tres primers museus creats a Catalunya. I, com tots aquests primers, aquella idea primigènia de finals del XIX de crear aquests museus, quan anem evolucionant com a país i anem adquirint més patrimoni, els museus s'han d'anar recol·locant i anar canviant de lloc. Penseu que en aquest projecte, al principi de tot, també juntament amb les reproduccions, neix el Museu d'Arqueologia. El Museu d'Arqueologia tenia quatre coses, quatre làpides, quatre... res. Però clar, el 1907 es comencen les excavacions d'Empúries. Clar, d'allà surt el que tu vulguis. Llavors, clar, s'ha d'anar buscant llocs nous per anar col·locant tot això. El Museu de Reproduccions va de la mà primer del Museu d'Art Decoratiu i Arqueològic, després passa al Museu d'Arts Decoratives i després amb aquesta visió de Folch i Torres es trasllada a Sitges. Recordeu que en aquest trasllat també arriba a Sitges aquella xemeneia magnífica que tenim al Saló d'Art del Palau.
Que això sé.
Arriba aquí l'any 35.
Sí, sí. Que això, si això fos un serial, seria un spin-off, perquè, com comentava l'Ignasi Domènech, la xemeneia mereix una història a part,
Exacte, aquest mereix una història a part.
La xemeneia.
Sí, sí, sí.
Però o sigui, si no hagués intervingut al cap i a la fi Folch i Torres, bona part d'aquest patrimoni estaria perdut,
Sí, estaria desaparegut.
Estaria desaparegut.
Perquè aquests magatzems on es va anar guardant això mica en mica, perquè va passant de lloc, de repent, penseu una altra cosa molt important, l'any 1929 hi ha l'Exposició Universal de Barcelona, en la que es fan, per ensenyar a la resta del món, també grans reproduccions, per exemple, del pòrtic del Portal de la Glòria, de Santiago de Compostela, a escala 1-1, d'això, de Ripoll, etcètera, no?, per ensenyar a tota la gent que ve d'arreu del món el patrimoni català, Bé, què passa? Tot això també s'ha de guardar quan s'acaba l'exposició.
És que...
I al final hi ha uns magatzems de guixos i de coses que atreveixen la Guerra Civil, estan en una ciutat que viu el drama que viu durant la Guerra Civil, bombardejos, atacs, etc. I de tal manera que tot això s'acaba destruint, menys el que l'any 35, al final del 35 i el 36, arriba a Sitges. Per tant, aquest trasllat a Sitges d'aquesta col·lecció va ser una cosa absolutament visionària, perquè si no, no quedaria res.
Està clar. Una qüestió final, com ha pogut d'alguna manera Ignasi Domènech organitzar aquestes 200 peces entre mobiliari, vidre, pintura, escultura, porcellana, ceràmica, d'alguna de manera cronològica, per temes, com s'organitza quan hi ha un fons tan variat, evidentment, i que pot explicar tantes coses?
Bé, aquí hi ha moltes coses. Són les primeres. Hi ha un petit problema de limitació d'espai. Nosaltres a les exposicions temporals tenim la planta baixa de Baricel per fer-les, però també hi ha hagut una voluntat d'explicar això visualment, d'una manera que ens remetés a l'origen d'aquesta col·lecció. Aquella idea premuseogràfica. La museografia és la manera en què els que ens dediquem a això organitzem les col·leccions. Diguéssim, seria el disseny dels espais, per explicar les coses, no? I hem volgut fer una miqueta també presentar un espai on hi ha diferents tipus d'objectes, escultura, objectes, etc. I en canvi n'hi ha d'altres que estan absolutament endreçats, ordenats, hi ha la ceràmica francesa, la italiana, l'esmalt, etc., o el mobiliari al final. Però aquí, amb la intervenció d'Antoni Giró, del dissenyador que ens ha ajudat a fer això, hem volgut donar-li una visió una miqueta, diguéssim, actual també i moderna. I bé, convido la gent a anar-hi perquè realment és una exposició bastant impactant visualment.
Fins al mes d'octubre de l'any que ve, Models de Bellesa, l'antic Museu de Reproduccions Artístiques de Barcelona, o com ens deia l'Ignasi Domènech, la possibilitat de veure tota la història de l'art per un forat a partir del que ens ha quedat de tot el que hi havia en el Museu de Reproduccions Artístiques de Barcelona. El cap de col·leccions dels museus de Sitges, li agraïm amb aquesta agenda tapeïda del dilluns que hagi pogut tenir uns minuts per parlar de l'exposició. Ignasi Domènech, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Adéu-siau. Gràcies.